IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Conciliació i corresponsabilitat. Dues paraules que haurien d'anar de la mà, però que moltes llars encara no ho fan. Ens venen la idea que podem tenir-ho tot sense renúncies, però la realitat ens explica una altra història. Segons l'informe Sin Madres No Hay Futuro, el 70% de la càrrega domèstica i de cures continua recaient en les dones. La maternitat té un cost professional. El 85% de les persones que deixen la seva carrera per responsabilitats familiars són dones. La corresponsabilitat no és ajudar, és compartir. Però ara mateix les dones dediquen 13 hores més a la setmana a les tasques de la llar i la cura, l'equivalent a 8 setmanes laborals extres a l'any. La conciliació no hauria de dependre només de l'esforç individual de cada persona per organitzar-se. Calen polítiques públiques i estructures socials que ho facin possible. En aquest podcast posarem les dades sobre la taula, escoltarem testimonis reals i explorarem solucions. Perquè la conciliació no hauria de ser un número de circ, però, tot i així, les dones seguim fent malabars. Estàs escoltant Malabars, un podcast sobre conciliació i corresponsabilitat, perquè les dones seguim fent equilibris impossibles per arribar a tot. Educar la corresponsabilitat és clau per aconseguir una societat més justa i igualitària. Però com podem ensenyar als infants que totes les persones som responsables de les tasques de la llar i de la cura? Actualment, la distribució de les tasques domèstiques encara és desigual. Segons dades de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, les dones dediquen una mitjana de 2 hores i mitja diàries més que els homes a les tasques de la llar i la cura de la família. I això té un efecte directe en els infants. Les nines col·laboren més a casa, mentre que els nins tendeixen a assumir menys responsabilitats. Si volem que les generacions futures creixin en igualtat, hem de començar des de la base, a casa, a l'escola i en tots els espais on es formen. En aquest capítol parlarem de com educar en corresponsabilitat des de la infància i quins són els reptes pendents per aconseguir-ho. Capítol 3. Corresponsabilitat. L'assignatura pendent a les llars. Malabars, un podcast d'IB3 Ràdio, dirigit per Victòria Morell, postproduït per Sonoteque i amb música original de Tolo Prats. Des de ben petits aprenem com han de ser segons si som nins o nines. Però això no ve determinat per la biologia, sinó que és una construcció social que ens diu com ens hem de comportar. Són els rols de gènere, normes, expectatives i comportaments que la societat ens assigna només pel fet de néixer amb un sexe o un altre. Ens diuen que les nines han de ser dolces, curoses, que ajudin a casa, que els nins han de ser forts, decidits, que juguin a futbol i no mostrin emocions. Però aquestes normes no són universals, canvien segons la cultura i el moment històric. El concepte de rol de gènere va ser introduït pel psicòleg John Money als anys 50 per descriure tot allò que fèiem de manera conscient o inconscient per mostrar-nos com a home o com a dona dins una societat. I aquí és on comença la feina educativa. Si volem créixer en igualtat, hem de qüestionar aquests patrons des de la infància. Ensenyem als infants que no hi ha colors, joguines ni tasques reservades a cap gènere, que tothom pot cuidar, que tothom pot liderar i que la responsabilitat de la llar i de les emocions no és una càrrega exclusiva de les dones.
En este camino podrán ser cosas que tú dirás o que para gente que opine que son triviales, es cierto que pero ya nos marcan desde que nacemos, nos visten de rosita, de azul, nos ponen los pendientitos. Ellos son tan fuertes, tan poderosos.
Victoria Ramos, consultora de igualdad.
Todo eso tiene tanto que ver con el rol que luego desarrollamos a lo largo de la vida, el liderazgo, el poder, la autodeterminación. Y nosotras siempre tan monas, tan dulces, tan delicadas, tan predispuestas para el cuidado. Eso nos marca desde el principio.
La socialització diferenciada és que se te pressuposa quan neixes dona o quan neixes home que has de tenir un determinat comportament, els teus comportaments han de ser de determinada manera.
Elena Quintana, professora i subdirectora del curs d'especialista universitària en coeducació de la UIB.
I això va des de la configuració del teu caràcter fins a la teva imatge personal.
Encara dins les famílies i dins l'escola, si tens una nina que és potent, l'etiqueta de mestressa va per ella. Si tens un nin que és més potent, és que és un líder nat.
Maria Antònia Orell, membre de l'Associació Maternitats Feministes.
Si tens una nina que és truiosa, és que és arborbada. Si tens un nin que és truiós, és que és atlètic. Vull dir, totes aquestes percepcions, que estan molt lligades en el sexe, han de desaparèixer del mapa. És necessari que desapareixin del mapa. És necessari que tinguin clar que una nina pot ser líder.
Per tant, des de petits, se mos socialitza, se mos educa de forma diferent. A les dones per cuidar, encara. I els homes per ser forts, valents, per treballar fora de casa, val? I que tinguin la figura femenina que els cuida i els hi facilita, no? Tota aquesta feina a fora de casa, perquè tu t'ocupes de ser de dins, no? I tot això deriva aquesta socialització diferencial amb els estereotips de gènere i deriva també en la divisió sexual del treball.
Les dones dediquen més dues terceres parts a les tasques de la llar.
Maria Duran, jurista feminista, exdirectora de IB Dona.
Quants homes, per norma general, no arriben a una tercera part de les tasques domèstiques?
Què implica el treball domèstic i de cura? Pues no només és la cura d'altres persones, siguin infants o siguin persones dependents. Implica això, implica les tasques de la llar, organitzar les tasques de la llar, anar a reunions, per exemple, dels nostres infants, a les escoles, anar a la compra, etc. No? Per tant, i deien que no existeix perquè tothom té dret per qualitat de vida, i així també ho diuen els estudis i també ho diu la llei, que tothom té dret a tenir un espai personal. I veiem que les dones assumeixen aquesta doble càrrega, però després són les que menys van al gimnàs, menys tenen lliure.
L'any 2005 es va modificar el Codi Civil i se va introduir a dins el matrimoni, a dins les parelles, de fet, compartir les responsabilitats domèstiques i la cura i atenció descendents i persones dependents de casa. Això ni s'ha aplicat com tocaria, ni s'ha sancionat en moments de crisi de la parella, perquè aquest mandat, aquest deure que mos posa la llei, no té una resposta sancionatòria en cas d'incompliment. Per això, a pesar de tots els anys, és a dir, a pesar de que fa 20 anys que se va promulgar aquest deure, avui en dia queda moltíssim per recórrer perquè se compleixi així com toca.
La pregunta és si estamos ja en igualtat en tots els àmbits. I la resposta és no, no estamos en igualdad en muchos ámbitos. El concepto de género que nos lleva por caminos diferentes desde que nacemos, romper ese género lleva décadas.
Quan parlam de corresponsabilitat no parlam d'ajudar, parlam de compartir les tasques de la llar, la cura dels infants, l'atenció a persones grans o dependents. Compartir el temps, la responsabilitat i la càrrega mental que implica sostenir una casa i una família. La corresponsabilitat implica que totes les persones que conviuen participin de manera equitativa en aquestes feines, independentment del seu gènere. Perquè cuinar, netejar, fer la compra, gestionar cites mèdiques o recordar aniversaris no és cosa de dones, és cosa de tots. És un canvi de mirada que va més enllà de l'àmbit privat, perquè sense corresponsabilitat a casa no hi pot haver igualtat fora de casa.
Pues jo entenc la corresponsabilitat com un lloc equilibrat de maternar i paternar a la vegada, no? Que tot que estigui repartit aquest rol i aquesta càrrega.
Laura Frau, psicòloga i psicopedagoga, assessora educativa, presidenta de l'associació Educa.
Per jo és això, la corresponsabilitat, no? Entendre que som una família, que tots dos tenim un lloc important en el fet de la criança d'un infant i que tots dos han de repartir això de qualque manera. Clar, per exemple, per qualque dona és molt important el fet de pues mira, jo som la que passaré el temps i tu fas un altre paper. És a dir, per altres dones lo important és no, pues jo le doy la teta i tu le das el biberón por la noche. És a dir, no hi ha mai un judici d'això, sinó simplement han de trobar una forma on sentiguem que això està repartit i que és equilibrat. I si algun dels dos no ho sent, és que no ho està.
Que hi hagués una distribució equitativa de les tasques que formen part del treball domèstic i de cura. Això sempre forma part de l'acord i de cada família, no? Però que no es pas recaigui única i exclusivament damunt la dona.
Elena Quintana, professora i subdirectora del curs d'especialista universitària en coeducació de la UIB.
Sabem que les dones mos acollim més a mitja jornades perquè volen també per així compaginar les dues feines, la remunerada i el treball domèstic i de cura, etc. I això suposa sobretot ser corresponsable, que no és que sigui la feina d'una persona i l'altra l'ajuda, sinó que és responsabilitat de tots els integrants d'una família, sigui quina sigui la seva configuració.
La corresponsabilitat, com la pròpia paraula diu, és que els dos, dins la parella i dins la criança, tinguin el mateix pes.
Rafael Gómez, terapeuta, consultor en criança respectuosa.
De la preocupació, de la càrrega mental, etc. Però, clar, anem allà mateix. S'hi ha de posar de les dues parts, també, amb això.
Si li demanes a qualsevol home heterosexual que tingui parella, que tingui un projecte, o que tingui fills, no?, o que tingui projecte de sa pare, te dirà que, òbviament, la corresponsabilitat, o sigui, s'estàs casant de ser igual per igual.
Miquel Far, psicòleg, expert en masculinitats i membre del grup d'estudis de gènere de la UIB.
Sabem constantment, sempre que feim qualsevol estudi, és que encara no estem allà, m'entens, no? Per això aquesta simetria. Hi ha una consciència col·lectiva de que la corresponsabilitat hauria d'existir? Sí. Efectes pràctics, la praxis en el dia a dia, en els nuclis familiars, s'està passant. Això és el que jo me refereix, que falta per encara transitar i viure en aquest sentit.
La llar és el primer espai on els infants aprenen els rols de gènere. Si veuen que la mare s'encarrega de la neteja i el pare de les finances, interioritzen aquests patrons i els reprodueixen. Per això és fonamental que, des de petits, tant nins com nines, participin en les tasques domèstiques. Segons un informe de l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, en famílies tradicionals, les nines dediquen un 30% més del temps a fer tasques de la llar en comparació amb els nins. Aquesta desigualtat es reforça si els pares no reparteixen equitativament la càrrega domèstica. Com podem evitar que els infants heretin aquests rols? Donant exemple, si volem que nens i nines entenguin que la casa és responsabilitat de tothom, cal que vegin pares i mares implicats per igual en la seva gestió.
Els nens fan no el que els hi dius, sinó el que veuen. O sigui, per educar, sempre l'adult ha de ser l'exemple. Això és el principal. Si jo li dic, lleva la taula, però el papà no la quita nunca, no ho farà. O ho farà, però ho farà regañadientes.
Laura Frau, psicòloga i psicopedagoga, assessora educativa, presidenta de l'associació Educa.
És a dir, ells han de viure que això està compartit des dels adults des d'un inici. Si ells viuen això com és part del dia a dia de la família, pues ells també ho incorporen, com és també part de la meva funció dins la família fer aquestes coses. I a mesura que tu els vas demanant o instaurant, pues, ells ho van fent sense protestar, perquè ho veuen algo com a molt natural.
S'ha de predicar en l'exemple, ho han de veure dins seva. Per això a vegades dic que, és vera que jo som professora i és vera que som conscient que l'escola té molt de pes dins la societat, perquè al final els nens passen moltes hores dins una escola, al cap de l'any. Però hi ha coses que no basta que se vegin a l'escola i que no basta que els et diguin de paraula. Els has de veure fer.
Maria Antònia Orell, membre de l'Associació Maternitats Feministes.
Vull dir que perquè els nostres fills, jo ara ho penso, no, a dinca nostra. Jo com els hi podria dir jo en els meus dos fills, homes, que han de parar i llevar taula si son pare no ho fa? O que han de posar una rentadora? O que han de posar la seva roba dins un calaix si son pare no ho fa? Vull dir, l'adult hi ha de ser i ho ha de mostrar. És com, jo què sé, que els digues que esperis que el teu fill llegisquin cada vespre i tu no agafis un llibre mai. O que esperis que els teus fills no estiguin enganxats en el mòbil i tu tinguis el mòbil damunt la taula dels temps que sopes.
Copian patrones al final. Y cómo no, y nos vamos de viaje y el papá prepara el coche y no sé qué y la mamá pues se ocupa de todo lo demás, de hacer las maletas y de no sé qué y dejar la nevera vacía.
Victoria Ramos, consultora de igualdad.
Yo no digo que esté mal eso de que cada uno asuma unos roles, pero ellos copian patrones y muchas veces esos patrones no son los idóneos. No son muchas veces los idóneos. Entonces, el hecho de que tu mamá pues sea una mujer que mira, que no te lleva al colegio ella, porque resulta que viaja, o que tiene un horario partido porque es jefa de no sé qué, o porque, pues seguramente ese niño naturalizará el hecho de que su papá se ocupe más de esa faceta y que sea algo natural de la vida misma, ¿no?
En el final se trobava en l'exemple. Jo record veure mon pare cuinar, veure mon pare granar, veure mon pare etcètera, etcètera, una cosa que avui en dia mos sembla dins una societat moderna l'home natural del món, fa 40 anys no era així, no era tan natural.
Rafael Gómez, terapeuta, consultor en criança respectuosa.
Per tant, això jo ja m'ha ajudat. I sabem que els nins aprenen per davant de tot i per damunt de tot en l'exemple. Primer ells te veuen el que tu fas, veuen el teu exemple i després escolten el que tu els dius. Però primer ells veuen el que tu fas. Per tant, és molt important això, educar l'exemple.
Ara ja tenim l'opció, la possibilitat de que els nostres fills vegin que els pares també hi són.
Andrea Ros, divulgadora i educadora maternal, autora del llibre Com ares, el secret era estar plegades.
Llavors jo crec que la tasca que tenen els homes avui en dia és aquesta educació cap a la infància perquè els infants vegin que els dos estan a casa, els dos fan coses, els dos cuiden, els dos són tendres, no? No és la mama em cuida i el papa em castiga, que això és una mica com l'imaginari aquest, una mica com de la nostra infantesa, no? Que com el pare és el dur i la mare és la tendra, no? Penso que tenim aquesta oportunitat de mostrar rols de família diferents i que aquí comença l'educació en corresponsabilitat, no? Quan li ensenyem a una criatura que un home pot ser tendre, automàticament li estem donant l'oportunitat a ell de ser-ho, no? I això té un impacte molt heavy.
Com s'educa en corresponsabilitat? Crec que és una de les qüestions que tenim que entendre que van alienades a estar present.
Miquel Far, psicòleg, expert en masculinitats i membre del grup d'estudis de gènere de la UIB.
Crec que és una qüestió que, per exemple, coeducació en els centres educatius, de que alguna manera constantment hi ha propostes, no? Hi ha una sensibilitat per part del professorat, per exemple, doncs això, que l'alumnat tingui més cura de les coses, que des del joc, el joc simbòlic, els nins i les nines hi siguin presents, que els nins entenguin que han de tenir cura per el seu entorn, no? Per les seves relacions, pel cos, no? De l'altra persona, pel seu propi cos. I, per altra banda, pues, cal que les persones que acompanyem també estiguen presents en aquest sentit, no? Jo a vegades explico una qüestió que és que en una relació de parella a lo millor a vegades és suficient el temps de qualitat, però per ensenyar corresponsabilitat o criança necessites quantitat, no? Que això d'alguna manera és algo revolucionari perquè mos costa estar-hi.
Però hi ha diferents missatges. Jo, per exemple, un missatge que m'agrada molt també és, bueno, aquí som una família i tots mos ajudam, saps? I tots hem de fer coses, per exemple, no? I no, ja no xerram ni d'homes ni de mujeres ni de, saps? sinó simplement és una responsabilitat compartida entre tots el que han de fer. Perquè aquí vivimos todos. Llavors tots han de col·laborar. I tu col·laboraràs així, tu així i tu així de sa. I, bueno, i si ara la meva filla posa la lavadora i tu lleves la taula, pues, aquesta és la col·laboració que feis. I d'aquí uns anys tu posaràs la lavadora o tal. O si ella necessita ajuda, ara està estenguent la roba, escolta, ves i tu, venga, i tu també n'aprens. I anem introduint en totes aquestes tasques.
Si se diu, mem, posar damunt la taula tot el que hi ha. La roba, el menjar, organització extraescolars, el tema de l'escola, material d'escola, deures, tot damunt la taula. Qui s'encarrega de cada cosa? Val? Perquè si no, què passa? La tendència, en molts de casos, és que les mares assumiu aquest paper moltes vegades de forma natural, val? Surt, bum, i l'agafau. Clar, i si no s'expressa, no se diu, això du conflictes, perquè, com te dic, a vegades s'espera que nosaltres facem algunes coses que si no s'han parlat, difícilment els farem. Per tant, és molt important parlar-ne i molt important la comunicació.
Una necessitat bàsica és el sentiment de pertinença a una família. I això també els fa sentir part de la família. Però ha de ser des d'un model que els adults també mostren. Per això aquesta és l'estratègia. I anar afegint des d'aquí. I anar afegint pues, tasques, coses que fer, a compartir, converses, moltes converses sobre... pues, bueno, que és per tu, no? Ser una dona, que és per tu ser un nin, que és, saps com ho vius tu? És a dir, tenir converses, que no hi hagi temes tabús, sinó que se puguin xerrar les coses, siguin com siguin, perquè són temes que van sorgint de forma natural. Els nins se replantegen coses, te demanen coses, no? A mesura que van creixent, senten coses. Si hi ha un clima de confiança, quan arriben a casa, ells te demanen coses o tenen dubtes i o he sentit això, i aquí podem reprendre les converses per acompanyar, no? I desfer pues, aquestes mirades o aquestes idees, no? I anar acompanyant tota aquesta part. I llavors és des d'aquí que ho podem acompanyar i que ho podem educar.
Si volem una societat més justa, hem d'educar en corresponsabilitat des de la infància. No podem esperar que els adults canviïn de mentalitat si des de petits han après uns rols desiguals. La família, l'escola i els mitjans de comunicació tenen una gran responsabilitat en aquest canvi. Repartir les tasques de manera equitativa, trencar estereotips i utilitzar un llenguatge inclusiu són passos claus per a garantir una educació en igualtat. Perquè la corresponsabilitat no és només cosa de dones ni de mares. És una tasca col·lectiva i només així aconseguirem que les futures generacions visquin en una societat on homes i dones tinguin les mateixes oportunitats.
Malabars, un podcast d'Ivetra Ràdio, dirigit per Victòria Morell, postproduït per Sonoteque i amb música original de Tolo Prats.
Ivetra's Podcast. Un món de sons.